L'ull de falcó, amb Àlex Corretja.
Senyor Àlex Corretja, bona tarda.
Què tal, Jordi? Bona tarda.
Quan has dormit?
Molt poc. Me'n vaig anar a dormir molt tard i he dormit 4 hores i ja m'he despertat amb tota l'excitació i, a més, tinc 3.000 missatges per totes bandes i no sé ni a qui contestar, ni quan, ni com. Però bé, amb els primers que parlo avui a Catalunya és amb vosaltres, així que estic encantat.
I nosaltres encara més. Escolta, Àlex, la final d'ahir hi ha moltes maneres d'encarar-la. A mi se m'acut preguntar-te si és un partit que Nadal va tenir perdut, però que el va haver de guanyar fins a 3 cops. En un moment en el tercer set, amb el 5-2 del cinquè i la victòria definitiva.
Aviam, ell el tenia molt controlat, ho va explicar perfectament, la tàctica estava sent perfecta, estava jugant amb pilotejos molt llargs, el rus no trobava la manera de fer-li mal al Rafa, però va haver-hi un moment que en Medvedev va canviar absolutament, va dir, bé, ja veig que així no faré res, em deixo anar, començo a jugar molt més agressiu, em vinc a la xarxa, jugo pilotes molt més ràpides, paral·leles, canvio el meu ritme, i això crec que el Rafa el va descol·locar una mica, perquè hi portava tot el torneig jugant, jo diria que bé, però no excel·lent. Llavors, jugant bé, anava guanyant tots els seus partits, fins i tot la final. Quan el seu rival es va posar a jugar excel·lent, ell va haver de jugar excel·lent per guanyar. I per mi va haver-hi un moment, el cinquè set al principi, que el rus va tenir alguna pilota per trencament i col·locar-se break a dalt, que allà sí que vaig veure que seria un patiment molt gran si el Rafa no aconseguia aquell joc. Per sort per ell ho va aconseguir, i al final va aconseguir algo èpic, que a mi em té absolutament impressionat una vegada més.
Àlex, de Medvedev, què et va sorprendre més, el seu tennis o la seva mentalitat?
Doncs mira, les dues coses, però per mi la mentalitat, perquè mira, tennis sabem que hi ha molts jugadors que piquen molt bé la pilota i que són molt forts i que avui en dia fan gairebé 2 metres tots ells, però un jugador que porta tot l'estiu jugant gairebé cada dia, ha jugat 4 tornejos consecutius, ha arribat a finals, ha guanyat tornejos, té 23 anys, era la seva primera final de Grand Slam, 2 sets de 0 a baix contra Nadal, break a baix al tercer set, i que fos capaç de continuar lluitant físicament, mentalment i sobretot el xip de canvi de joc és el que més em va sobtar d'ell. Jo crec que ningú s'ho esperava. Jo vaig parlar abans de la final amb mítics com McEnroe, com Billander, com Becker, i tothom deia, buf, esperem que això no siguin 3 sets ràpids. Anava cap a 3 sets, potser no ràpids, però sí disputats, però a partir d'allà el Medvedev ha demostrat que serà un jugador que d'aquí present futur pot ser guanyador del Grand Slam tranquil·lament.
A mi m'ha semblat una final que em costa molt posar-la a l'alçada de les finals de Wimbledon, la d'aquest any i la del 2008. Crec que Medvedev és un jugador en progressió i que té futur. Tampoc li veig tan potencial com per dominar el tennis mundial, ni et diré per fer coses com les que ha fet Andy Murray, o fins i tot Del Potro, si li haguessin respectat les lesions. És possible que guanyi algun gran slam. I crec que ha fet una evolució molt important aquest estiu amb pista ràpida, però no li veig tant de potencial. Crec que Nadal el va perjudicar jugar amb un rival a qui tothom no li donava un set en la final d'ahir, i això el va tensionar. I a mi em sembla, Àlex, que això t'ho va mig explicar després del partit, al cap d'una estoneta que vau poder parlar.
Sí, Xavi, és evident que col·locar aquesta final a l'alçada de les que ha jugat el Rafael a Wimbledon o la que van jugar Federer i Djokovic, potser no ho posem perquè Medvedev encara no té aquest nivell d'entitat, però el nivell de joc que van aconseguir els dos jugadors durant les últimes 2 hores i mitja, 3 de partit, et puc assegurar que és de nivell de número 1 mundial dels dos, eh? O sigui, no és simplement d'un jugador que juga bé al tennis. Una altra cosa és que després li costi estar a l'alçada dels grans jugadors, perquè amb el desgast també que hi té quan juga, doncs li pot passar factura. Però Del Potro, lesionat, sí, però també et dic una cosa, és part del tennis. És part del tennis el viatjar, l'estar a canvi d'horari, el canvi de superfície, adaptar-se a diferents rivals. Quan tu et lesiones, no et lesiones perquè estàs a casa dormint la siesta, et lesiones perquè t'exigeixen molt. Llavors el Medvedev, una de les grans virtuts que ha tingut és aguantar tot un estiu jugant mils de partits amb rivals diferents, amb la humitat de Nova York, amb la calor de Cincinnati, amb el vent que fa a vegades a Montreal, i tot això ho ha superat. Això és el que més m'ha impactat d'ell. Ara, d'aquí a què serà millor que... No, home, no arribarà a 18 Grand Slams, m'imagino jo.
No, ni... O sigui, jo crec que algun Grand Slam podrà guanyar, però... O sigui, el que ha fet Murray, que tu el coneixes molt, molt de prop, tampoc li veig aquest potencial. I una altra cosa, que ja si entrem allò en l'anàlisi molt excessivament profund, potser, de la final, aquí el Godó Medvedev va fer la final contra Dominic Thiem, va començar molt bé, i Dominic Thiem treu a passejar al revés tallat i li va fer
un nus. Sí.
Ahir Nadal, que potser no té tanta habilitat amb el revés tallat, potser li va faltar una miqueta d'utilitzar aquest cop, que a mi em sembla que Medvedev el molesta moltíssim.
Sí, fa gairebé 2 metres, és molt alt, juga doncs bastant rígid, i ell no mou molt la mà quan pica la pilota, ho fa gairebé pla. Llavors, quan et juguen tallat, tu has d'aixecar la bola perquè torni rodant a l'altra banda de la pista, i en aquesta ocasió el rus li costava. Però, torno a repetir, el Godó és cert, el Thiem el va passar per sobre, però el Thiem és, junt amb el Nadal, el millor jugador a terra, segur, avui en dia. I també el Medvedev té 23 anys. Avui en dia els nois i noies de 23 anys, molt pocs estan preparats. L'Andreescu va quedar campiona amb 19 anys, però en general el que veiem és que els hi costa molt madurar, els hi costa molt estar preparats per afrontar situacions com la d'ahir. Ahir jo ho vaig viure en primera persona a la pista central, hi havia 24.000 persones cridant com a boges cada pilota, tot, gestionar tot això, tu saps... Tu no t'ho planteges, jo quan jugava no pensava si hi havia milers o milions de persones mirant-ho, però en el fons sí que saps que té una repercussió. No va fer un mal gesto, no va obrir la boca, va aguantar. Això és el que a mi m'ha demostrat, que jo crec que Medvedev està més preparat fins i tot del que tots nosaltres pensàvem. Ara, que el Nadal va ser únic ahir, per mi sí, per això jo ahir estava, jo estava molt emocionat, perquè jo he estat allà dins i jo sé lo complicat que és estar tu sol, havent de prendre decisions cada 2 segons, córrer, patir, veure que se't surt el cor per la boca i no pots més, i veus que et remunta el rival i que tu ja no saps com jugar-li. Tot això és el que va fer per mi que la final fos molt èpica, i també perquè Nova York és especial, perquè la pista és gegant i perquè al final el partit va acabar amb 5 sets, que sempre crea un drama per mi molt únic.
Àlex, hi ha 1.000 condicionants que rodegen un partit de tennis, però intenta'ns explicar, pels que no ho hem viscut allà dins, com pot ser que Nadal fa un mes es trobés a Medvedev i li fotessis 3-6-0, i ahir, vaja, en molts moments sembles que estava perdut.
Mira, doncs, aviam, intentar explicar ràpid. Medvedev a la final de Montreal venia de final de Washington, va acabar un diumenge. Agafes un avió dilluns, jugues dimarts a Montreal, jugues tota la setmana 6 partits i arribes a diumenge. I et toca Nadal, que és una bèstia, que ve més o menys fresc, i tu a la final comences una mica igualat i quan veus que el teu rival és molt dur et deixes anar i no pots més. Entre cometes, estàs satisfet, vens de fer una final la setmana passada, has tornat a fer final aquesta setmana, ets el 15 del món, per tu és un grandíssim resultat. Per què ahir s'iguala molt més el partit? Perquè el Medvedev, la setmana després de Montreal, va a Cincinnati i guanya. Això reforça una mica la seva mentalitat i la seva confiança. Arriba a Nova York i guanya 6 partits abans d'arribar al Rafa. Passa per moments difícils i el supera. Quan ahir juga contra Nadal 2-7-0 a baix, ell té una sensació de dir, bé, amb la confiança que jo tinc, tu tens una sensació quan guanyes molts partits que tot i que vagis perdent, sempre creus que acabaràs guanyant, d'una forma o d'una altra, perquè tens com una màgia interna que no et permet perdre, i per una altra banda tens un nivell molt alt. I això és el que va fer el Medvedev, però es va trobar davant un altre que és millor que ell. Per això van arribar al límit. A qualsevol altre jugador, el Medvedev ahir el guanyava, perquè jo no veig a cap jugador del circuit, ni Federer, ni fins i tot Djokovic, que en una situació que un rival et comenci a jugar tan bé, si és capaç de reaccionar. El Rafa sí. El Rafa, a mi el que més m'impressiona és que ell ahir ho va passar molt malament, va veure que el seu rival durant 2 hores el va tornar boig, però ell va aguantar com un campió. Llavors, t'agradarà més el seu estil, menys que faci una jugada més liftada, més tallada o més plana. Però ell sempre busca una solució. I això és el que més mèrit té de Rafa Nadal. Ja et dic, per mi és el que més m'agrada de quan veig jugar el Rafa, que saps que sempre trobarà una solució. És com quan veus pues, el famós Madrid aquell que al minut 90 sempre dius ai, 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 que ens la clavarà. Pues, aquest esperit que a vegades el Barça també ha tingut, això és el que fa gran als esportistes, que sempre creus que faran alguna cosa per donar-li la volta al marcador.
Amb el d'ahir, Rafa Nadal suma 19 grans slams, Federer en té 20, Djokovic en té 16, i avui, Àlex, preguntàvem a l'audiència que qui guanyaria la cursa, i també volia saber quina era la teva opinió.
Doncs mira, posa'm a l'enquesta, perquè jo tampoc la sé. Sí. És
si
molt complicat.
Dit,
perquè...
Quin dels tres?
Perdó?
Si haguessis d'apostar per un dels tres...
És que no ho sé, honestament, perquè mira com és la vida. El Djokovic aquí arribava molt fort i aviam, i de cop es lesiona. El Federer a Wimbledon deien, bueno, ja veurem què fer, i té dos pilotes de partit, que si no arriba a ser perquè no guanya aquell punt, ara tindria 21. Dependrà molt del seu físic, de com aguantin, el que dèiem abans, no? Si el Nadal el seu desgast, clar, tot això et passa factura. És a dir, hi ha moltes finals que no les ha jugat perquè, bueno, clar, però és que el seu estil de joc és el que l'ha dut a estar així, i el seu estil de joc és el que Federer ha fet, que amb 38 anys encara sigui capaç de guanyar grans slams. Jo no m'atreveixo a dir cap perquè no tinc ni idea, perquè avui en dia està tan igualat que per possibilitats el Rafa i el Djokovic per mi tenen algun més de possibilitats que el Federer, que li queden molt poques opcions, però qui sap si es mantindran joves, amb ganes, amb il·lusió i sobretot amb salut, no?
És difícil saber com acabarà aquest rànquing entre aquestes tres bèsties del tennis. El que a mi em sembla és que tampoc seria molt precís ni encertat deduir d'aquesta llista d'aquí acabi la seva carrera amb més grans slams apuntar qui és el millor tenista de la història, perquè això crec que són apartats que tenen molts matisos.
Sí que és cert, és veritat, i a més estem parlant ara només dels grans slams. Al final, els màsters que té el Federer i el Djokovic, el Rafa no en té, medalla d'or, doncs el Rafa sí que té i els altres no tenen, les Copes Davis també compten, els Masters 1000, quantes setmanes ha sigut número 1, al final jo crec que hi ha una sèrie de valors que tu els has de comptar per saber qui ha sigut el millor de la història. Per mi els tres estaran gairebé igualats, o sigui, sí que jo crec que els tres estaran entre els tres primers de la història. Vull dir, serà molt difícil, bueno, és que comparar sempre és lleig i és odiós, però comparar-ho amb Leiber o no, clar, Leiber no va poder jugar molts anys, als anys 60 o 70, als grans slams, si no, tindria més. Bueno, i com ho sabem? El Sampras, si amb 14 no hagués dit, és que clar, amb 14 ja en tinc prou, això és una mica absurd. Llavors, per mi el bo és disfrutar-los, cadascú té el seu estil, cadascú té jugar com creu oportú, com fa més mal als seus rivals, i són molt diferents de mentalitat, de joc, de formes d'actuar, però són tres genis.
Àlex, acabo. Medvedev ha estat una revelació, però Andrei Iescu, que va derrotar Serena Williams a la final femenina, ni t'explico.
Andrei Iescu és una fenòmena. És una jugadora que la veurem molt. Jo em sembla que l'altre dia ho vam parlar, te'n recordes que em deies, bueno, i si no guanyes Serena, sí, també sí. Seria un sorpresa. I vaig dir, ui, tant, perquè l'Andrei Iescu, jo la vaig veure en persona, la vaig veure jugar. Quan tu veus algun jugador, alguna jugadora en directe, aprecies coses diferents, i amb ella se la veu, que la seva forma de moure's, d'impactar la pilota, de jugar amb la seva dreta, per mi és de lo millor que he vist últimament. I no és gaire alta, no és gaire corpulenta, però és com si tu veus el Messi per la tele i dius, uau, com juga! I després el veus a l'estadi i dius, mare meva, el que està fent aquest pavo. Llavors jo crec que això és una mica l'Andrei Iescu. Té alguna cosa a dins que la fa ser especial i que es mou molt bé i que a les seves rivals realment les tornarà boges. O sigui, i una ambició infinita. Així que jo crec que Andrei Iescu la veurem molts anys.
Una tenista que promet i que l'Àlex Corretja ja intuïa divendres que podia liar-la. Per això és el titular del nostre ull de falcó. Àlex Corretja, un plaer com sempre. Gràcies i bon viatge de tornada a casa.
Vale, adéu-siau a tothom i una salutació a Catalunya, que fa molts dies que no hi soc per allà.
Una abraçada, Àlex.
Adéu.